TV3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Molt bé, les 10 i 5 minuts. Benvinguts, si vos incorporeu, en aquesta segona hora de programa a La Gran Vida. I, Raül, jo no sé tu, però m'he quedat amb moltes ganes de veure què passarà la setmana que ve i les pròximes setmanes amb la Teresa Ramos, que cada setmana mos du temes molt interessants i molt propers. Però, bueno, mos queden més coses. El que sí que tenc clar és que amb aquesta calorada, si fos per jo, faria nudisme cada dia, perquè és horrorós.
Però és que no també et dic una cosa, nudisme no te lleves a calor.
A qui volia arribar, jo?
El nudisme no te lleves a calor.
No, et solta crema.
Et solta crema. El que has d'estar és en remull.
Sí, dins aigua.
Exacte, dins aigua. Si tenen piscina, piscina, si pots anar a la platja, millor que millor.
Jo me surten vídeos tot el dia de cans dins piscines d'aquestes familiars que no volen sortir. O sigui,
clar, no.
Els animals.
El meu té posa aigua. No li agrada, però així tot se fica fins que li arriba per la panxa. Llavors ja diu, ja no puc més, ja me'n surt. Però té tanta calor que diu...
Que se fica.
M'hi ficaré.
Petit.
Seu qüestió. Avui tenim moltes coses, però ja ho estàs veient. Jo estic... jo que som un home que m'aixeca prest. Cada matí m'han donat Sant Fermín per amunt i per avall. I jo cada dia...
Home, ara...
Jo em dormi que has repetit el programa, perquè cada dia ve el mateix.
Sí.
Però bé, seu qüestió.
Tu t'aixeques cada matí a veure...
No m'aixeca a veure Sant Fermín, sincerament. Jo vull posar les notícies, però...
Ah, t'ho menges.
Sant Fermín. I el dissabte... L'únic que fa notícies en directe és TV3 o Televisió Espanyola.
Sí.
Per tant, què faig? Me posi TV3 Ràdio.
Clar.
Perquè,
com ha de ser?
Així, la televisió no n'hi ha. Ja. Un fan, repeteixen coses i l'altre me posa el bau que corren per Sant Fermín.
I els bous allà que veuen en bucle. Podria ser de l'any 2006, que és el mateix.
Sí.
A no ser que hi ha una desgràcia, clar.
Me pareix el mateix, però bé, ja està. La qüestió, per cert, és una festa que me queda per anar-hi. No córrer, sinó per anar a veure-ho.
A veure, en Raül, mira, feim una crida ara si qualcú el vol convidar per fer una setmana de Sant Fermín.
Sí, bueno, setmana millor serà molta. En dos dies jo crec que bastarà.
Però hauria de córrer un dia, no?
No, jo pas.
No, no te veus amb el diari.
M'apareix una cosa totalment imprescindible.
No te veus en l'última hora el diari de Mallorca
no,
i ja se
no. Jo allà una voreret amb una bandera de Mallorca i vamonos. Amb una foto i ja.
I la repetició en bucle en el moment.
Sí,
que...
no, jo pas.
Quina porada, eh?
No, ja no és por, és que m'apareix innecessari. És a dir, és un risc tan innecessari.
Mira, me van endur, no sé per què contaré això, me van endur fa molt d'anys a una festa de poble d'Extremadura, que hi havia una vaquilla.
M'ha passat això també.
Un bou petit.
Un poble que dius, i ara aquí per què fan bous?
I me vaig posar davant.
Clar. I la mollen pel carrer com si res.
Pesava 150 quilos, era petiteta. Sí, igual. Però això...
Nosaltres mos va passar això i va quedar... posen dins, davant del portal, posen... No sé què se diu, això. Bé, com una fusta, perquè passis allà. Com un... I perquè no t'enganxi el bou, varen passar i un tio meu, que té un bon panxó, va quedar engalavernat i per dalt no podien passar cap a de dins. I varen haver de botar nosaltres la barrera perquè mos va fer un tap. No podia... I nosaltres, cago en dir, aquest home.
I qui va ajudar en aquest home?
No, res. Un pare el van prendre cap endedins, però no passava amb aquell
pitjor. I sa panxa, no.
No.
Això passa. Això. Bé, és que no sé si passarà la Margalida Ribas, que està per nosaltres.
Ah, perdó. Margalida, com estàs?
Va bé, i vosaltres?
Ja ho veus, aquí. De xatxera.
Ei, no hi ha res millor.
Sí, que trobes?
Un programa.
La mar de bé.
D'on ets tu? D'on ets? Que no t'han demanat.
De Puigpunyent.
De Puigpunyent. Quan feis les festes?
El dia 15 d'agost, per la Mare de Déu d'agost.
Ah, idò, ja xerrarem un Puigpunyent.
Exacte, ja t'has comptat, en Raül. Ja el t'he fet.
Ja m'ho diràs menys que han de fer.
Exacte.
Plourà? No plourà? Pareix que no?
Jo, quasi en el 100%, diria en el 99,9%, crec que encara no.
Crec que encara no. I sempre era una tradició, no? Quan són les festes del meu poble sempre plou, a vegades se diu això. Els paperins se banyen. No,
sí.
No sé si vos passa a vosaltres.
No, a nosaltres, veritat que no, que ja fa estona que no mos passa.
No.
Sí que es ve que l'any passat nosaltres, quan hi va haver inundació del Mercadal, Va ser just dia 15 d'agost.
Sí, va ser un 15 d'agost perquè era la carta consell i era un, i jo vaig haver d'anar a Menorca, sí. I me'n record perfectament. Però que estàveu en el 15 d'agost encara no vos toques, que tenim Sant Bartomeu, Montuïri, Set Salines, Ferreries, Consell... Aquest sempre mos toca. Final d'agost sempre hi ha qualque dia que s'apanya el paper. És així, és tradició.
És així.
Sí, sí.
Bé, onada de color, no sé si anem per la segona o és que realment enganxam una en l'altra i que se'ns... Exacte. Com va la cosa?
Jo diria que enganxam una en l'altra i tenim alguns dies entre mitges que són petites treves, però la veritat que d'ençà que ha començat l'estiu el termòmetre va a l'alça i no baixam ni a la de 3.
El manco, perquè nostra, fa més calor també és vespre. Han pujat les temperatures nocturnes?
Aquests dies han seguit molt semblants. No hi ha hagut gaires canvis, però sí que es ve que la majoria dels observatoris estan entre els 20 i els 25 graus. Per tant, parlant de nit tropical cada dia, a molts indrets, i també en algunes estacions han tingut valors de nit tòrrida. Mm.
Tenim previst una alerta taronja en breu aquí a Balears en aquests pròxims dies, aquest cap de setmana?
Per ara no. Avui tenim una petita treva, que l'hem d'agafar un poc amb pinces pel que fa a la temperatura, perquè tenim una entrada de vent de gregal. Mm-hmm. Això ajudarà que cap a la meitat nord, és a dir, meitat nord de Mallorca i també Menorca, notin una lleugera refrescada. Això vol dir que els valors màxims quedaran entre els 30 i els 34, que no és poc perquè venim de valors que ahir, per exemple, arribàrem als 40 a Binissalem. Mm. Però sí que es ve que el sud de les illes no queda dins d'aquesta refrescada. Continuen els avisos grocs, per tant, tindrem màximes que quedaran entre els 35 i els 38 graus. Per això dic lo de que ho hem d'agafar amb pinces. Yeah. Depèn de... on aniguem o on mos trobem, les temperatures seran unes o unes altres. Venga, no és una refrescada ja. General.
Per exemple, a l'interior de Mallorca, a la part de la Pobla, que avui fan cada bou de talapi, tothom de groc, una calorada, 5, 6, 7 de l'hora baixa, quines temperatures esperen per l'interior de Mallorca per avui? Perquè, ho dic perquè hi he d'anar i estic preocupat.
No, en aquesta zona quedaran... al voltant dels 35 o per davall. Depèn, no crec que pugi massa més
pitjor.
De 35-36. Però cap a la zona de Palma, més cap a Esponent, sí. Per exemple, sí que 38 graus, puntualment 39, podríem tornar a registrar.
Molt bé.
Perquè el vent de nord les desplaça de cap al sud.
D'acord. Temes de navegació, que sempre hi ha qualcú que té la barqueta llaüt. Com ho tenim per navegar?
Pues, avui, en general, hi ha molt de redols de marejol, però sí que es ve que la massa comença a moure una miqueta. Mm. Tindrem alguns redols de maró, tant a les costes de nord-oest de Mallorca i també sud, i també una miqueta cap al sud de Menorca. Serà sobretot demà que la mà estarà més moguda, perquè sí que redols de maró seran generalitzats arreu de les illes.
Molt bé, i de moltes gràcies, Marga. Res, pendents de les festes de Puigpunyent, encara mos queda un meset, però
exacte.
Estarà molt pendents de la calorada que farà o no, a veure si ha refrescat una mica, i vos faran seguiment de les festes, faltaria més.
Sí, esperen que sí, que fa una petita refrescada i mos alegri una miqueta.
Moltes gràcies i que tinguis molt bona jornada de feina.
Adéu, adéu. Igualment, gràcies, adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Vinga, idò, continuem. Són les 10 i quart d'aquest dissabte i diuen allò de... aquesta cançó, com és això? Així, això. 1 de enero, 2 de febrero.
Ah, sí.
Tot això. Per cert, jo aquesta cançó no la veig mai que la toquin. Van allà i canten davant del sant i tot aquest remenat, que per cert, sí, però... ben petita aquesta sant.
No, la posen com de fons per...
Ah,
no?
Dos per baix,
això. Per il·lustrar, per il·lustrar. Sí, per
perquè aquesta
no...
jo crec que la canten per tot menys allà.
Ja has d'anar. Jo te veig. Una tomatina sí. Ja has estat, per cert.
No, la tomatina no, no he estat.
De bunyol.
No.
Tomàtiques per xulls, que sempre va molt bé.
Mami, puc anar, però jo he anat a les Garrobes, de Llumajor. No. He anat a les Clovelles de Petra.
Això fa mal, no?
No.
no
fa una olor com a barrim, però... però vaja. He anat a tot s'embalat, a Sencelles, sí, que me toca a prop, a Najero, bé, aquestes coses. Però
així, i a Llubí has estat?
A Llubí, clar, jo clar. No fall. De fet, avui m'ho anem cap allà, m'ho anem cap a Llubí, perquè allà se converteix un any més en Pamplona, en la Pamplona Balear.
Mira, que fan un Sant Fermín Llubiner.
El Sant Fermín Llubiner, exacte. Ah, mira, una festa, una tradició que ja s'ha convertit en això, en una tradició de cada estiu. I, bueno, no sé si hi haurà arbou grossos, petits... la qüestió és que en Joan Carles, que està dins aquest remenat... Joan Carles, bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Joan Carles, quant any fa que Llubí se converteix en el Pamplona de Balears?
Fa 11 anys.
11 ja, 11 anys, eh?
M'ha fet dubtar perquè ja no me'n recordava, però 11 anys, sí.
Clar, això va començar com una cosa de quatre replegats, no?
Sí, nen, la veritat que això ho ha organitzat juntament amb el Puig Siscaires.
Sí.
I això va ser simplement perquè, clar, normalment per aquestes dates, quan començàvem els preparatius de ser festes de Sant Feliu.
Sí.
I clar, i nosaltres no teníem temps de poder anar allà a gaudir de Soltat i Sant Fermín, perquè estan ja preparant això, i van dir, aquí hem de fer un Sant Fermín Lluïner. I justament en Sopats i Escaires, pues, van fer una mica de... van parlar això endavant i una simulació de Sant Fermín a Lluï.
És a dir, la qüestió és que vosaltres volíeu anar a Sant Fermín de Bon de Veres, com ara m'ha d'en Joanmi, però, com que preparau les vostres festes de Sant Feliu allà a Llubí...
Exacte, perquè, clar, ja la setmana que ve, l'altre ja està.
Ja.
I nosaltres, quan organitzàvem per anar-hi, pues ja estan dins i meu, ja, no podem partir, van dir, però ho farem aquí.
Clar, que a Llubí, per cert, Joanmi, has anat mai en el mobilet de Llubí?
No.
Si fes el mobilet?
No.
Has d'anar, ho has de veure. Espervoreu.
M'agrada molt els mobilets, però...
No, he d'un mobilet. El vespre encès a dins un paf és una fantasia.
Uepa, veus? Sí, això sí, m'agrada també.
No, està molt bé.
M'hi veig.
És que Llubí vos agrada molt estrui, no?
Sí, això sí. Llubí, la veritat que feia molt de pau i m'agrada molt estrui.
Això està bé.
Però no refem una festa.
Escolta, 11 anys de festa d'aquest Sant Fermín Llubiner, la gent, és a dir, han de tenir clar que han d'anar de blanc, si pot ser, però ara no n'hi gaudeu una de negre amb aquesta calor, t'ocupes.
No, però t'hi
quedes. La veritat que nosaltres tampoc no tenim cap protocol super...
Estricte, cadascú que vengui com vulgui.
Això mateix. Al final, és una mica, pues, reunim-nos, pues, si gent del poble, si gent dels voltants, que si gent vengui, s'ho passi bé. Cada any fem un pregó, vale? Que intentem cercar una persona una mica emblemàtica, un poc així d'espatlla.
Sí.
O no, perquè l'any passat va ser, si no recordo malament, en Paricio.
Ah, de Paricio Producción, sí.
Sí. I en guanys en Pere Campaner.
Molt bé.
I fem el pregó i després... Pues aquí tenim... Ja, per cert, que molts ja m'ho està escrivint.
Sí.
Si hi ha bous de veres, si podran corear...
Exacte.
No, això cada dia. No, hem de recalcar que no. Que tenim bous, però van en rodes, els bous.
Afortunadament van en rodes.
Però és que si ja m'ho està escrivint cada dia.
Ai, de
no mos atrevim en això. I després xou i xerangues...
Xerangues, música, DJs, no? I passar-ho bé, un bon cap vespre a Llubí. Bé, aclarir això, que no és un Sant Fermín com a Pamplona amb bou de bon de vera, ni vaquilla ni no vaquilla, sinó que van en rodes, eh? Vull dir que... que, escolta, que llavors, també és una cosa que llavors els lots aprofiten, també poden ser que són per allà i juguen, sí, i aquestes coses en sols.
Exacte, ets el lot, també. Nosaltres tenim, a part, per 4-5 bous una mica més petits, però és el lot per un 4 bou infantil. Perquè també aquest dia, sobretot de prest, fins a les 9 del vespre, això perquè per detall ja no, venen moltes famílies i són nins, i en nins, pues, ho deixo molt en això.
Clar. Escolta, a quina hora hem de ser Llubí?
A les 5 i mig un punt, el de ser davant del balcó dels Patxiscaires, que fan el
Xupinazo.
El Xupinazo.
Molt bé. Xupinasso, dos covets, discurs, els pregó, i ben que comences a córrer bou, llavors a festa.
I gas.
I quin diries que és...
Quin... Ja, sí, sou benvinguts a lluir.
Supos que és el moment més divertit, deu ser, que en el moment de les corregudes sempre hi ha qualque esclat, sempre volen que ningú se faci mal, però
sí, de, i
sempre hi ha moments molt divertits, no? Segur.
Això és el dubte, com més tard, pitjor.
Ja, exacte.
Això és vera. Sí. Bé, Joan Carles, abans d'acomiadar-te, dir-te que en Joan Miquel tenen just aquí de vora,
sí.
Va de groc íntegro.
Vaja, ja el veurem fora, el veurem fora.
Saps què te vull dir?
Sí, oh. Si no passeu pena, quedarem bé, quedarem bé.
Va en el poble veïnat, se'n va a la poble.
Com? Ah,
se'n
va
en
el poble de
Tolapi. Has
vist?
Sí, sí,
però
sí,
poden...
Tinc un compromís per allà, tinc un compromís.
Bueno, però després el podeu enganxar.
Sí.
Tots som família, després del poble de Tolapi cap a Lluís.
Aquí anam.
Aquí.
Jo això ho he fet moltes vegades. He dinat a la poble, he anat en el poble de Tolapi, migdia, he fet el vermut, he dinat a la poble, i llavors me n'he anat cap a Lluís.
Meravellós, meravellós.
Cerco una camiseta blanca i llavors cap a Lluís.
Exacte. Sí, no,
lo duré en el cotxe, lo duré també, si no, per si de cas.
Gràcies, que vagi bé.
Perfecte, vinga, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Surt el sol,
ja surt el sol i penso quina sort. Vida meva, que lentament que passa el temps quan s'espera.
Vida meva, ha estat un llarg i trist hivern.
Ja surt
La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
I que també ho ha...
Torna la Lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La Gran Vida. Un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai.
Es diu Posidònia, és el primer satèl·lit que les Balears té a l'espai. Acaba de ser que recentment, aquesta setmana, enlairat a bord d'un coet Falcon 9 de SpaceX, un projecte que permet obtenir informació del nostre territori en temps rècord per millorar, diríem, la resposta davant emergències, per protegir el medi ambient, per gestionar millor les illes. Però què significa realment tenir un satèl·lit propi? Dels nostres, som Balears, que vols que te guanyi, quasi. Sempre hem de ficar el nas per tot, i en aquest cas amb una bona notícia, trot jo. Però què hi ha darrere d'aquesta tecnologia i com pot afectar en el nostre dia a dia, si és que afecta de qualque manera? En parlem d'aquestes qüestions i també parlarem de l'eclipsi de sol, perquè d'aquí un mes i un dia... Un mes i un dia hi haurà aquest eclipsi total de sol, dia 12 d'agost, i la veritat que feim un compte enrere. Entenem que se pot fer llarg, perquè després això serà una cosa curteta, però és vera que està molt pendents, no?, de novetats, temes de seguretat, d'on se veurà, si teniu sosueres, si no les teniu... Bé, i de tot aquest matxembrat en parlam amb en Pep Marcús, com sempre, el nostre estimat president del Club Newton, és un gran divulgador científic, en aquest moment de vacances, merescudes vacances, és pel món, el volem saludar, anem a veure si podem parlar amb ell. Pep, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, home, molt bé. Aquí, com has dit tu, de vacances, que és el que toca de tant en quant. Estan passant un dia, es venen fora de Mallorca, això sí.
Te sentim bé, sense delay, de moment pareix, i la veritat és que anirem en bones, per si de cas. Però on te trobes en aquests moments?
Bé, ara mateix estic a la frontera entre Albània i Macedònia, a un llac que es diu llac Ohrid, o una cosa així semblant, amb albanès, i bé, és un llac interior en el qual, i ara m'apareix que faré un pot de màgia a tothom, estem a 25 graus, us hem de pa un poc es vespre per dormir, no hem de mestre ventiladors i no fa calor. És una de les raons per la qual hem vengut aquí, perquè s'està bé fugint d'aquestes calorades grosses que hi ha per les illes, que és gros. Estan passant un poc malament allà.
Entre la mort de na Bonnie Tyler aquesta setmana, que per cert, acabarem avui l'entrevista amb en Total Eclipse of the Heart, una cançó de na Bonnie Tyler que ve en el cas.
Avui toca,
de moment tens la sintonia però d'en Pep Marcús, que també sé que t'agrada. I doncs sí que te n'has anat enfora. Mires el cel aquests dies també?
Sí, i me renyen un poc, la veritat, perquè dic, mem, és que no pots estar sense mirar el cel, sí, perquè ara tenim unes postes de sol espectaculars per aquí, amb Venus, s'estel des vespre, s'estel des porquers, i sempre estan mirant el cel. Estem allà on estem.
Molt bé, Pep. A veure, la primera pregunta és gairebé obligada, vinga. Per què és tan important que les Balears tinguin el seu primer satèl·lit? Jo ho he comentat a la intro. Les Balears tenen el primer satèl·lit. És així?
Així és. Tenim Posidònia, que és un satèl·lit que servirà per monitoritzar pràcticament imatges des d'òrbita de les Illes Balears i de tota la Mediterrània. I això és important perquè ara per ara les imatges de les que disposaran sempre tenen un delay d'uns 2 dies aproximadament, i amb aquest satèl·lit ens permetrà tenir imatges a partir de 4 hores després de ser agafades. És a dir, Balears ha posat un peu a l'espai, que això sempre important, perquè és la nova frontera allà on tota l'economia s'està dirigint, i això és la primera. Passa des del Parc Vic de Palma. Això vol dir que tenim un petit peu a l'espai que va sortir des de ciutats, que és important, i servirà aquest satèl·lit precisament per això, per tenir fins a mitja hora de temps ja imatges reals per monitoritzar incendis, per monitoritzar l'estat de la mar Mediterrània, l'estat de la Posidònia també, evidentment, i tot el que fa referència a imatges pràcticament temps real des de l'espai. Per això és important.
I d'una de les grans novetats és aquesta, no?, que pot enviar informació en menys de 4 hores i fins i tot en 30 minuts en cas d'emergència. Per què trobes que pot ser rellevant el temps en què ho fa i per què és important per les Illes Balears i per nosaltres també?
Bé, per començar tenim que és una gran ajuda per lluitar contra els incendis, que ara estem en temporada alta, altíssima d'incendis forestals. Imagina't que tenim una imatge de 30 minuts de temps de, i sabem cap on se dirigeix exactament un incendi, però moure totes les peces de bombers i d'agències de seguretat per controlar-lo. Per exemple, també inundacions i tot el que són catàstrofes naturals evitables són, se poden dur millor amb aquest tipus de satèl·lits i per això s'ha posat en òrbita.
Entenc que a part d'incendis forestals, ara que tenim sonada de color, molt pendents d'aquestes situacions, evidentment, però després d'una onada de color venen inundacions o altres fenòmens extrems. També pot controlar tema d'inundacions?
Clar, tot el tema que tenim imatges reals amb molt poc temps de marge sempre és bo per controlar qualsevol tipus d'aquest tipus de circumstàncies adverses per la gent. I, amb aquest satèl·lit pot salvar vides. Mm-hmm. Pot salvar vides d'inundacions, pot salvar vides d'incendis, etc. I evidentment, per monitoritzar tota la mà,
clar,
que també és útil. Per saber on hi ha una barca, per exemple, que s'ha perdut.
Sí, sí.
Aquest tipus de coses. Mm-hmm.
Pot gestionar millor el territori, fins i tot la pressió turística, no? Com s'aconsegueix això des de l'espai? És a dir, sé que he llegit que aquest satèl·lit incorpora intel·ligència artificial. Què vol dir exactament? Que pren decisions per ell mateix o que simplement processa millor les dades?
No, que, és a dir, el temps que és tan curt per tenir imatges de satèl·lits és gràcies també a la intel·ligència artificial. Gestiona, optimitza molt bé la vinguda de dades que bàsicament la intel·ligència artificial serveix en gran mesura per això, per gestionar, per optimitzar els recursos que tenim, en aquest cas en òrbita. Si la intel·ligència artificial és capaç de processar les dades que ens venen de les imatges que rebem, és molt més senzill i molt més ràpid tenir la informació a l'abast per poder interpretar. És per això que llançam aquest tipus de coses a l'espai. No estudiar els dubtes, que molta gent diu, oi, per què llançam satèl·lits si tenim tant de problemes a la Terra? Això ajuda a gestionar millor els problemes que tenim a la superfície del planeta.
Això farà també que Balears se pugui convertir en un referent de tecnologia espacial o encara està molt vers nosaltres?
Bueno, per això encara falta un poc, perquè recordem que, per exemple, Catalunya ja té, ja ha llançat satèl·lits artificials, Canàries també, i moltes comunitats autònomes també ho fan. La qual cosa no és que siguem els primers, però sempre va bé anar en la dinàmica econòmica i tecnològica dels qui ens van davant. És a dir, el futur passa per tenir satèl·lits que ens ajuden a controlar tot el que són la problemàtica o l'economia de les nostres illes. I això és una primera passa. Estic segur que n'hi haurà més a partir d'aquesta primera. Hem obert una porta, ara.
Hem obert una porta a Posidònia, que el nom no podia ser més ideal. L'encarregat del llançament d'aquest satèl·lit ha estat SpaceX. Fins a quin punt empreses privades com aquestes estan canviant l'exploració espacial i si havia de ser SpaceX, no? Que pot ser més criticada, manco criticada per tema d'Elon Musk i tot això, però ha estat s'encarregada del llançament, no? Com ho veus tu? Com ho valores?
A veure, SpaceX amb Elon Musk ha canviat els nombres de joc. És a dir, abans llançar un satèl·lit era caríssim i era només ho podien fer determinats governs. Avui per avui s'han minimitzat moltíssims costs d'enviar... Positònia no era l'únic satèl·lit que anava en aquest coet que van llançar aquesta setmana cap a l'espai. Hi havia altres satèl·lits, el que fan és compartimentar l'espai útil d'aquest coet, la còfia, hi ha on els satèl·lits, i tu pagues una part únicament d'aquest cost que té llançar el coet. I va economitzar moltíssim Elon Musk i SpaceX. Ja t'ho dic, ha canviat les normes del joc. Això ha fet que empreses d'Sparkbit, per exemple, de Palma, puguin accedir a l'espai. Si no existís SpaceX, si no existís una empresa privada que hagués arribat a l'espai amb aquestes característiques de recuperació de les primeres fases dels coets, no podríem haver enviat, sense cap dubte, cap satèl·lit a l'espai des de les Illes Balears. Això només estava a l'abast de governs importants com el nord-americà, el de la Unió Europea, en si Espanya, però una comunitat autònoma o una empresa privada de la comunitat autònoma no hagués estat capaç mai d'enviar un satèl·lit per si mateixa sense aquest tipus d'empreses que van revolucionar tot en el món de l'espai. És bo, això és una bona notícia, no?
I des d'on s'envia està bé, no? O sigui, tenim un nom també que jo crec que és bastant... que està bé, o sigui, li dona força. Parbit, no? No és Son Sardina, no és... Vull dir, Parbit té un nom així que està bé.
És que Sparvik va ser, inicialment, la meta d'Sparvik és crear empreses tecnològiques, sí, i crear més tecnològic que llançar un satèl·lit a l'espai. De fet, una anècdota, jo vaig anar un dia en Sparvik i vaig veure per unes oficines, hi havia ferretines de la NASA i d'agències espacials i satèl·lits i de l'ESA, i és aquesta empresa precisament la que ha llançat aquest satèl·lit. És a dir, si aneu a fer una volta per Sparvik, que hi podeu anar amb metro, amb bus, que és molt guapo, podeu veure empreses que han arribat a l'espai, i això és magnífic, i això és una de les raons per la qual se va construir Sparvik, de vora la universitat, per lligar els estudis universitaris amb l'empresa privada.
Ara que t'escolto tant com un canó, vull aprofitar. Quina és la pròxima gran revolució que viurem relacionada amb satèl·lits o amb l'espai que encara no imaginam? Què penses, segons les investigacions, projectes, futurs, a mitjà plaç?
Bé, això el que mos ve més de cara, i d'això en els pròxims anys ja ho tindrem, seran els 100.000 satèl·lits de Elon Musk que vol connectar amb Starlink tot la Terra, tot el planeta, de manera barata, econòmica, i estiguis on estiguis.
Són
ja estiguis
molts?
Ja estiguis com jo. 100.000 són moltíssims. Ara n'hi ha 6.000 aproximadament, i estan xerrant de fer-ne 100.000. I els permisos del govern dels Estats Units per donar radiofreqüències a satèl·lits arriben a mig milió de satèl·lits.
Ja.
És a dir, en els propers 10 anys tindrem mig milió de satèl·lits fent voltes per damunt dels nostres caps. Que anem a veure com afectarà la visió de la nit estelada, perquè això pot ser una revolució, que no veurem més constel·lacions, i si veurem satèl·lits artificials tot el vespre. Però bé, això és el que mos ve ja, a més, per wifi, les connexions d'internet de nova generació, tot això passa per satèl·lits i és la nova pedra que tenim a davant, tecnològica, que canviarà el món, segur.
I de quan veiem les llàgrimes de Sant Llorenç un vespre que estiguen tombats mirant el cel, a mig plaç podria ser que no veiem estels, ni Venus, ni, no, que sigui un satèl·lit, allò que veiem.
És el més probable, és a dir, no... Exactament així no, però si estan mirant les llàgrimes de Sant Llorenç, sí, 12 d'agost, recordem, que enguany anava a l'eclipse, i després de les llàgrimes de Sant Llorenç, podem veure constantment en el cel punts brillants que se van movent a una velocitat relativament reduïda, és a dir, que passen tranquil·lament per la nit estelada, acompanyat de flashos dels estels de fugissers de Sant Llorenç. És a dir, les dues coses en el mateix temps en el cel. Això és enguany, segur que ho veurem, de fet. D'aquí un gran pa d'any serà pitjor. Avui per avui ja ho tenim en el cel. Si miram un poc el cel al vespre dels estius, m'ho he d'anar en compte que passen molts de satèl·lits artificials i, juntament amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que seran a l'agost, ja tindrem l'espectacle assegurat.
I de, mira, tu has anomenat l'eclipsi. Jo no la volia ni anomenar. No es verà. Sí, ho tenia previst. Queda un mes, o sigui, ja hi som. Ara, en aquestes hores, en bon dissabte, en pendents de l'eclipsi, d'aquí un mes tothom estarà histèric, tothom estarà pendent, seguretat, coses de seguretat, curiosos, gent que ha vengut a posta a quedar a hotels o a quedar amics per veure des de, jo què sé, des de la foradada o veïnats que volen veure l'eclipsi. Això suposarà una logística important. Si no teniu les ulleres, aneu a comprar-les. Ja vos hem dit que podeu anar a una farmàcia i comprar-les també. I altres bandes, ho poden recordar si vols, però ara que queda un mes, que això ja s'acosta, que pareixia mentida, què és el que més te preocupa o què és el que més hem de tenir en compte? I si hi ha qualque novetat respecte a aquesta situació?
A veure, dues coses me preocupen. Una és la mobilitat, evidentment, és el problema número dos. Però jo, els primers són els incendis i la seguretat de la gent. És a dir, estem en una època, com ja sabem ara, en aquests moments, en la calorada que tenim, en la qual els incendis, malauradament, són els protagonistes, han d'anar molt alerta. Si hi ha molts de desplaçaments, i aquí tenim el problema número dos, la mobilitat, si hi ha molts de desplaçaments, si la gent se'n va cap a la Serra de Tramuntana, cap a les Salines, cap a la banda de Ponent, d'Eivissa, cap a Ciutadella, a veure l'eclipse, primer de tot alerta amb les limitacions de trànsit, que la gent s'informi bé, que segurament s'informarà a tort i a dret, que se sabrà exactament quines carreteres seran, que probablement siguin totes les que miren cap a la mà a la zona de Ponents, de totes les illes, i la segona, que la gent vagi molt alerta, per favor, que amb un misto, amb una llosca, podran crear un incendi greu, la qual cosa molt alerta. Això és el que més me preocupa. Després, la visió de l'eclipse, recordant que se veu a un 60% de les illes, aproximadament. Si no em porto desplaçat-se gaire, si des de casa teva no veus l'eclipse, no te'n vais a fer 60 quilòmetres, que no és necessari, i que segurament trobaràs limitació d'accés. que tothom miri les pàgines web que ja sabem aquí d'Horitzó Eclipse 2025, tres eclipses, n'hi ha unes quantes, a veure si des de vora que seva se pot veure l'eclipse i que no se desplaci molt, perquè haurà problemes. Haurà moltes carreteres tallades molt probablement per evitar que la gent se quedi enmig d'un embòs sense veure l'eclipse, que al cap i a la fi aquest eclipse ha de ser una festa, no ha de ser un problema, no Clar. Ha de ser un embòs, no mos hem d'enfadar perquè no veiem l'eclipse. Si no mos hem de desplaçar, millor no fer-ho. I el tema d'ueres, se poden comprar ja pràcticament totes les bandes. Jo n'he vistes a supermercats, amb CISO correcte, per cert, 12-3-12-2, se venen a òptiques, se venen a farmàcies, són fàcils de trobar i són un element indispensable per protegir molt la vista, que també és un tema important. Per això és el que em fa passar més pena número 3, després d'incendis, de seguretat, després dels desplaçaments, el tercer, la salut ocular de la gent. Per favor, que ningú miri el sol directament ni amb un element que no sigui de seguretat, que no valen radiografies, que no valen cap tipus d'ueres d'aquestes de soldador, només ueres d'eclipsi amb CISO 12-3-12-2. Altra cosa, no, per favor. I que ningú miri l'eclipse amb ueres i per un prismàtic. No val. Les ueres són només per veure el sol a simple vista, sense estris de cap tipus.
I de Pep Marcús, president de Club Nàutic, jo també, va i ve. del Club Newton, president del Club Newton. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, que bé ho expliques, com sempre. Tu ja saps com se diu, el benès, adeu, hola, tens a saber qualque paraula o no?
No, he après a dir gràcies, que és valeminderit, que és l'única.
Com se diu, repeteix, per favor?
Valeminderit.
Valeminderit, Pep, idò, valeminderit.
Això és gràcies amb el benès. Moltes gràcies.
En vida teva, te diria jo.
I a tots els oients.
Gràcies, estimat.
En vida de tots.
Adéu, fins una
Adéu.
Pròxima.
Eclipse of the heart.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Avui, en aquesta secció de cinema, parlant de les pel·lis més rentables de la història. I posam com a excusa dues que han estat molt taquilleres actualment. Tenim Backrooms i també Obsession. Obsession, per qui no l'ha vista, jo he vist el tràiler, no he estat capaç d'anar a veure la pel·li. És un al·lot que s'obsessiona amb un al·lot, i a partir d'aquí aquesta relació tòxica i coses que poden passar quan un no reconeix que l'altra persona no t'estima. Bé, això duit a l'extrem, eh? És una pel·lícula de terror. I parlant d'aquestes pel·lis, també de Backrooms, que aquesta de Backrooms no sé si és de que queden tancats i no poden sortir, cada vegada una persona està de dins i no acaba de sortir, ho estic explicant fatal, és igual. Sergio Esposito i Mateu Bibiloni, molt bon dia.
Bon dia, ja com va?
Jo
m'agrada això, el tràiler d'en Juanmi, com
ho expliquen. Ho podem fer cada setmana.
Ho he posat molt malament.
No m'he enterat de res, sincerament.
No, de Barrum segur que no.
No.
Jo no sé
què és, però és que tampoc m'ho he aclarit.
Però com a gent tindria moltes ganes d'anar a veure la pel·lícula.
Barrum.
Sí.
És que no sé si... És que m'estava donant compte que potser no era la pel·li que estava pensant. Per tant, anem a deixar
els experts.
No era dolent, o sigui, crec que està ben tirada.
Sí. De fet, és un concepte de Backrooms que va néixer a internet. O sigui, és una història que se va crear a internet.
El terror liminal, que se diu, que és aquesta roda d'imatges d'espais, no? Espais moltes vegades buits o que...
Que donen tenen... juju.
Un bosc. Un magatzem, un carreró, un polígon de vespre.
És més magatzem que bosc, sí. Perquè crec que és aquesta imatge de, per exemple, una nau industrial buida.
Exacte.
O un McDonald's antic, que això ho he vist a vegades, com si hi hagués un McDonald's a Chernobyl que està abandonat i tal. Aquesta és aquesta imatge.
Hi ha un lloc que se m'acut ara a Mallorca per gravar això.
Un Ikea.
Que és una locura. No. Bé, Ikea també.
És que Backrooms és Ikea.
Realment, Backrooms és Ikea, el millor.
Però és que jo... Ara que ha dit Ikea, me n'ha vengut una altra. Heu de fer cap pel·lícula, cap documental.
Se podria fer.
M'ha vengut en el cap dos. Un és el Dino, un beso a la gent del Dino, que hi ha aquí a la vida cintura de
Palma. Sí.
Perquè és una tenda, però no hi ha ningú mai. És un magatzem buit. Bé, buit no, hi ha mobles, però vull dir, entres i estàs tot sol.
Els Backrooms mallorquins, m'agrada.
Tu imagina't, un Ikea fora, ningú, i que només hi ha un treballador.
I un dinosaurio.
Clar, fa por.
Jo m'ha passat això entrar, que justament la persona que feia feina allà feia 1,55 d'alçada, per tant no la veia, i vaig estar durant 10 minuts, que ni hola ni bon dia ni res, i jo així, i vull.
I llavors, que jo no sé si ara, que per cert que reinauguren títols o no sé com se diu, un fit o alguna així, en aquell edifici, allà dins... No, ara ja no li és una
tampoc,
altra cosa. Bé, la qüestió... Fit, se diu. La qüestió que allà de dins hi ha un bar que és com l'interior d'un vaixell d'això que se diu una galera sí. de Colón.
Sí.
I està allà, que allà hi anava en Juanca, el tio Juanca, el rei, a fer les seves festes i això, però que un bar obert, però s'entrava per Gomila. I està talment els anys 60, no l'han tocat, està així talment. Fa por... Fa pues, poc. Pues ja, podeu anar a gravar alguna cosa allà.
Pues ja sabeu, si voleu fer un Backrooms mallorquí, teniu Dino i...
Bueno, nosaltres tenim els directors i els llocs. Ja sabrem
ara, ara ja veurem...
Però té aquesta potència de que si qualcú vol fer-la, és possible fer-la, perquè precisament Backrooms ve de... Uh-huh. De bé, el director, Kane Parsons, que és un lot que té, crec que són 23 anys, 21 anys, sí. 21, crec.
Ai, no, està a la vostra quinta.
Més jove que nosaltres.
Més jove, més jove.
Té un mundial menys.
Exacte.
Però per això ho dic, perquè aquest tio, bé, també és director d'Obsession, que és un Curry Baker, són youtubers. És gent que es dedicava a fer curtmetratges. En el cas de Curry Baker, fer curtmetratges a YouTube, precisament. Té un que s'anomena la cadira, no? The Chair. Mm-hmm. I, per exemple, en Kim Parsons va començar fent una minissèrie, una sèrie per YouTube, de curts també, de Backrooms, agafant metratge moltes vegades com si fos... bé, es fa un footage, no?, del metratge Exacte. Trobat, amb aquestes imatges de terror liminal, i només per petardazo, que varen ser amb dues sèries o curtmetratges a YouTube, varen aconseguir el suport d'A24, que ara mateix també és com la gran productora de cinema, quasi sempre de terror, no?, però de cinema d'autor...
Han fet altres pel·lícules d'autor més internacionals, però les grans pel·lícules de terror darrerament han vengut de la mà d'A24.
I en aquest cas fan dos d'aquestes pel·lícules que, deien, Juanmi, més rentables del món, perquè en el cas de Backrooms són 10 milions, és a dir, un lot de 21 anys que feia una sèrie de YouTube, li donen 10 milions, així, a la taula.
10 milions
de? De dòlars, però bueno, sí.
Ara me'n sobren 9.
I ha recaptat 300 milions a la taquilla mundial, és a dir, una barbaritat completament, però és que és més exagerat encara el en cas d'Obsession. Són 750.000 dòlars de pressupost.
Bueno, el nostre pressupost que teniu per fer Barrum Balear són 100 euros.
Perfecte. Si ho hem de multiplicar de la mateixa manera, ja va bé, perquè han estat 400 milions a la taquilla mundial per part d'Obsession. No estan els 11 euros d'en Juanmi, que no l'ha anat a veure perquè li agobiava molt el tràiler.
No, però... Sí, m'he agobiat d'estrailer.
Sí. Bé, si... d'anar bé, ho poden provar en això, nins?
Ho intentam, ho intentam. Jo? I Vetre, si vols esponsoritzar...
Exacte.
Encantat.
No? I si no anem... Ara s'ha begut un altre nascat, també. Aquell sonamà que no està fet, el fogueró del Cudi. El fogueró del Cudi.
Ui, aquest espai també...
Sí.
Vuela.
Poden ser coses, tia.
Clar, ja. És que jo em ocupa de coses d'aquestes...
I el record en miralls, a més, així com molt estratègic, alert aquí, eh?
Vius.
Cinematogràfic.
Ara, no sé quin tipus de pel·lícula faria, però bé.
Però hi ha potencial.
Té potencial, sí. Per cert, la musiqueta aquesta d'Obsession, quan acaba la pel·li, que és la que estàvem escoltant... No vos penseu que la pel·li va d'això, aquesta tranquil·litat, això també...
No. Qui vagi a veure una rom-com amb Obsession s'equivoca.
Anem, ho podeu explicar bé de què va Obsession, perquè si gent entengui que s'ha fet una pel·lícula baratera, però que ha tingut, perquè ha tingut tant d'èxit aquesta pel·li, sense fer spoiler.
A veure, realment és perquè ha tingut una... Només ha costat 750.000 dòlars, però sí que ha tingut una bona acollida per part del públic a nivell de màrqueting. O sigui, és una pel·lícula que amb un tràiler, com és que has pogut fer tu, molt ràpid, un concepte... Té un high concept, que això és un concepte que s'utilitza... High concept és un concepte que s'utilitza a màrqueting, que es pot vendre la teva pel·lícula amb una frase. I és el que has fet tu. És com una obsessió o un lot que demana, com a desig, que un lot s'obsessioni amb ell, se converteix en una pel·lícula de terror.
I el fet de demanar un desig, que és el que voldríem tots en qualsevol moment de la nostra vida, és el que marca el principi de la pel·li.
Que sempre va un poc girant al voltant d'aquesta idea, no? Demanar un desig sempre té una contrapart, no? Es passava amb Aladdin, que demanaves un desig i te feia el geni, te feia el contrari de lo que tu volies. Exacte. Pues això és el mateix. I realment funciona molt bé el terror. Darrerament són les pel·lícules que millor estan funcionant en quant a grans recaptacions, no? Lo que xerràvem. Són pel·lícules que no necessiten pressuposts tan alts com les grans superproduccions que poden tenir de superherois o els grans blockbusters de Hollywood, però que aconsegueixen una recaptació molt alta. I, per tant, són si mireu les darreres pel·lícules més amb aquesta màxima recaptació amb menys inversió...
Sí, la rentabilitat, no?
La rentabilitat és quasi totes són de terror, precisament per això, perquè poden manejar pressupost més baixos.
I que moltes vegades li afavoreix. Xerrant sempre que gèneres de terror i comedi agraeixen aquests pressupostos.
I tot aquest gènere de terror, no sé si és cosa meva, però sempre penso que quan arriba Tots Sants...
Sí.
Oh, Halloween.
Clar.
que diu sempre Dina.
Halloween.
Quan arriba Halloween, allà tot et surten. Saps què t'ho dic? Tu vols anar al cine a veure una cosa que no surtis assustat, impossible. No.
Això són interioritats, però bé, Mateu i jo treballàvem en un cinema fa uns anys i vàrem treballar per Sotura, per exemple, i quan tocava tancar, tancava només un. I era un passadís sencer i la darrera hora
només escoltaves.
I en octubre només escoltaves crits i assassinats i després tancaves tu, havies de tancar el llum i jo, personalment, anava corrents fins al final del passadís. Dic, si la càmera té visió nocturna, m'estan veient.
Ostres.
Per favor, podem demanar amb les càmeres al senyor propietari del cine. Necessitem aquesta imatge.
Tinc a que nostra la màscara de Michael Myers, que és brutal. Això t'apareix un tio.
Sí.
Infartat, vamos.
No, vas a tancar el cine i de sobte te surt del bany un que s'ha oblidat i que està i te cagues viu.
I aquesta musiqueta tranquil·la que passava amb Smile també, que sonava Lollipop.
Sí, era molt recordada aquesta pel·lícula Smile, que també va tenir segona part, que anava precisament com d'un monstre o un esperit que s'apoderava de les persones.
Sí, que això la vaig veure.
Exacte.
Sí.
Aquesta també va... Veus pel·lícules que van tenir una grandíssima rentabilitat, van intentar fer una segona part, també van guanyar bastant d'obres, però menys que la primera.
Jo va estar bé, jo m'ho poso molt nerviós. No me fa por. És que me poso nerviós perquè dic, cap aquí! Ah, no ho vols?
Sí, no ho vols? Que no, no ho vols? Que
gira't! Gira't!
De tant que dins el quart. No, ha d'anar dins el bosc.
Me poso molt nerviós.
Quan més enfora, millor.
Clar.
Vols la branqueta de sabre i del treballar? Treballar. Aquí és on has de treballar.
Ah, no ho vol venir. Ah, no ho vol, que t've per darrere.
I si pots córrer mirant cap enrere, que és molt difícil, millor.
Que no sé, que s'ha aturat la música, que ara ve un susto, que no...
Exacte, no ho vols? No ho vols que quan t'obris la llalera quan la tornis a tancar ja del temps allà.
Jo, no és por, és un passar pena.
És vera.
Totalment.
Li xerren els protagonistes.
Per això també triomfa d'alguna manera el terror. O sigui, perquè interpel·les l'espectador. Tant per fer-li el susto o per fer-li el terror, i també perquè se sent partícep d'aquest joc que deis voltres. És a dir, ves alerta aquí, o sigui, ara tindràs el susto, ara i... jugar amb...
I també jo crec que s'han de veure en el cine, perquè no ha de ser que a teva tinguis un surround d'aquests, però és que se sent millor.
Sí, això és molt important en les pel·lícules de terror. Uh-huh.
Jo he de dir que vaig veure una pel·lícula de terror, no me record quina era, i això surt ara molt per xarxes, però dormia, i a les dues de matí, la meva filla de 2 anys, dreta, sense dir res... Saps?
Ai.
Que després...
A la porta de l'habitació.
Sí. Que després un amic meu me va dir... I imagina't tu que jo no tenc fills i m'ho vaig trobar a l'altre. Saps? Però, bueno, te peguen el susto aquell i te quedes... I quan teniu a casa teva un bon ambient, també...
Sí.
I el que tenim sempre, també, de veure les pel·lícules en el cinema, que si cau bé, perquè ha de caure bé, també, l'ambient a la sala, perquè hi ha moltes vegades que pot fer la volta i que sigui pràcticament comèdia, no? Si s'ambient, s'esperit, si la sensació a la sala...
Les pel·lícules de terror en el cinema tenen el problema de que hi van tant lots de 16 anys que van allà per gaudir més...
Que està molt bé, que han d'anar al cinema.
Han d'anar al cinema, però que a vegades pues, que se posen aquí... O sigui, ells o parelles...
Sí.
Saps? Tots tenim en el nostre cap la típica sala de terror que tothom crida, ningú respecta, ningú... Uh-huh. Saps? Per tant, també a vegades és complicat trobar aquesta sessió que, en el que tots s'estiguin
vibrant. Anar a matí, que no hi ha tanta
gent. Sí, és un bon moment per anar a veure terror. A les 11 de matí.
Clar, no hi ha tanta gent.
També ho demana, no?, un poquet. O sobretot, com que ho pot aconseguir la pel·lícula, no? Hi ha moltes vegades que pot ser que la sala tingui ses ganes de tenir aquest ambient, no?, i de fer rialles, i de fer un susto en el moment que no tal, però a vegades que si la pel·lícula fa por de veres, ja tothom calla perquè està per damunt. Lo que pot provocar la pel·li està per damunt.
Això hem de fer un experiment d'aquests i posar un xuqui d'aquells quan la gent quan surti del cine, que quan van en el pàrquing, per exemple, que van a cercar el cotxe, t'ha sortit un xuqui d'aquests.
Això se feia...
Que hauria de crits i de renou.
Se feia en els principis del cinema, se feia el cinema terror gimmick, que es diu, no?, que ara se feien d'això no és de cinema 5D, no?, i que quan cauen a l'aigua, tiren l'aigua a la gent a la sala, o directament...
Que se mouen les butaques.
O fan olors, o el que sigui. En aquest cas, hi havia pel·lis d'una casa encantada i te feien caure un esquelet o així amb uns fils i tal.
Mira.
És a dir, que és una cosa com molt de circ, no?
De fira.
Exactament.
De la bruja del tren.
Totalment.
Sí, literal. Sí.
I bé, que tenia aquesta... Sempre són com a ganes d'innovar, no? I de,
clar, clar,
i de crear partides...
És que això també ho té... Aquesta raó també ho té, que sempre és un gènere on s'intenta innovar o s'intenta provar coses. No vol dir que innovis, al final potser no funciona o no acaba de connectar amb el públic, però sempre és un gènere en el que estàs obert a provar coses, saps? I això... amb altres gèneres no se pot. Saps? Quan fas altres pel·lícules de grans recaptacions has de seguir el que te dius estudi, a rajatabla i no contestis.
Saps? I ja està, farem una pel·lícula de por.
Una pel·lícula de por, eh? De la gran vida ficarem, jo què sé...
La gran mort.
Viure o morir. I res, no m'ho donen compte i queden 30 segons i ja venen...
també, informatius.
No, informatius, les notícies de les 11. Nosaltres tornem demà a les 9 en punt. Se mos ha quedat curta aquesta secció, com sempre.
Com sempre. I ara complim.
Ja ara sí. El que passa que clar, també participant més nosaltres. Ja. Que no sé si
una cosa sí, està bé, està bé, està bé.
Que moltes gràcies
a per deixar
amb aquesta obsessió, aquesta música d'aquesta pel·li, si la podeu anar a veure quan vulgueu. Nosaltres tornant demà. Fins les 9.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. Dues embarcacions amb persones migrants han arribat aquesta matinada a les costes de Formentera. La primera, amb 18 persones a bord, ha estat rescatada 4 milles al sud de l'illa i la segona, amb 20 persones, ha estat interceptada a la zona del Fa de la Mola. Des de dimecres han arribat a les Balears més